Els corresponsals.
Estrenem l'any al bloc de nit pel que fa als corresponsals. Avui a París, on ja ens espera la Victòria Llor-Llopart. Victòria, bona nit i bona hora.
Hola, molt bona nit.
T'han portat moltes coses els Reis?
Doncs mira, avui és un dia laborable com qualsevol altre.
Què dius ara? No pot ser això.
Sí, la festivitat dels Reis no es celebra, o sigui que no he tingut Reis. I amb tu s'han portat bé?
A mi sí.
Sí,
ja ho senties fa una estona, li deia a l'Ester, m'han portat carbó i també alguna cosa relacionada amb música, per què no dir-ho?
Això és bo, això és bo.
Vols dir que no han passat per París, els Reis?
No, els Reis no.
Bé. Avui ens vols parlar d'un centre de referència pel que fa a la música actual, la música dels nostres dies, que té la seu precisament on ets, a París.
Doncs exactament, de l'IRCAM, acrònim de l'Institut de Recerca i Coordinació Acústica Música, que en definitiva és un centre dedicat a la recerca i a la creació musical contemporània.
Avui, doncs, parlem de l'IRCAM amb la Victòria. Per on comencem? Per la història, per exemple?
Sí, comencem pel principi, quan Georges Pompidou inicia el 1969 la creació de l'IRCAM i confia la direcció a Pierre Boulez. L'objectiu, des del principi, és crear un centre dedicat a la recerca i a la creació musical contemporània que, a més, havia d'estar associat al futur Centre Nacional d'Art Contemporani. Així doncs, l'IRCAM està associat al Centre Pompidou, també al Centre Nacional de la Recerca Científica i, a més, es troba sota la tutela del Ministeri de Cultura i de Comunicació. De fet, el 1973 és quan comencen les obres al costat de l'església Saint-Merri, a la plaça Igor Stravinsky, d'aquest edifici de l'IRCAM concebut pels arquitectes Renzo Piano i Richard Rogers. I no serà fins un any més tard, el 1974, quan Pierre Boulez presenta públicament els objectius i reptes de l'IRCAM i fins al 1977 no es pot inaugurar, que és el moment en què s'inaugura el Georges Pompidou i s'obre precisament l'edifici reservat a l'IRCAM. De fet, a finals dels anys 70 s'havia convertit en el centre punter al món en recerca sobre informàtica musical i precisament Pierre Boulez n'és el director fins l'any 1992, que és rellevat per Lauren Bale, tot i que ell continua fins i tot avui sent-ne el director honorífic. Després de Lauren Bale és el filòsof Bernard Stiegler qui l'any 2002 reforça una mica la coordinació entre recerca i creació i el 2006 és Frank Madlener qui pren el relleu de la direcció de l'IRCAM.
Pel que ens has anat explicant fins ara, l'IRCAM és un centre que s'ha anat consolidant en funció també de qui l'ha anat dirigint.
Efectivament, perquè a més les activitats es van consolidant i es van diversificant. El 1989, per exemple, comença la primera sessió del doctorat en música i musicologia del segle XX, un doctorat dirigit per Hugo Dufour, i l'any següent comencen les classes de composició i d'informàtica musical dirigida això a joves compositors, i és precisament aquest mateix any, 1990, quan s'inaugura la torre de l'arquitecte Renzo Piano, que representa aquesta primera fase de l'extensió dels edificis de l'IRCAM, o sigui que efectivament es va ampliant i diversificant també.
Quina mena de disciplines hi podríem trobar a l'IRCAM actualment?
Doncs l'IRCAM conjuga, d'una banda, creació musical i, de l'altra, recerca tant musicològica com científica i tècnica. És a dir, podem trobar estudis sobre música electrònica i electroacústica, tractament del so, evidentment acústica i instrumental i acústica de les sales, instruments i sintetitzadors, i sobretot es treballa molt el tema de l'escolta musical, és a dir, l'anàlisi de partitures, i molt sovint a partir d'un programa informàtic. O sigui, el tema de desenvolupament de programes informàtics, de software per a la creació musical i també per l'anàlisi musicològica és molt important i, de fet, d'aquest software en trobem alguns programes gratuïts a la mateixa pàgina de l'IRSCAM. Però tot això es complementa amb formació superior i professional i, a més, amb recorreguts, diguem, d'un abast molt més ampli per a escoles i joves i també adults, d'un caire molt més pedagògic i, com a exemple, aquesta proposta, un diumenge una obra on un músic presenta a un públic ampli una obra contemporània, com per exemple aquesta temporada, el diumenge 8 de febrer, al Centre Pompidou, podrem veure com Michael Levinas presenta els estudis per piano de Ligeti.
A l'IRCAM també hi trobarem una mediateca, oi que sí?
Doncs sí, una mediateca que va ser inaugurada el 13 de juny del 1996 i cal dir que va ser creada en un any només, complint escrupolosament les dates i el pressupost, cosa que generalment no passa en aquest tipus de projectes. I es tracta d'una iniciativa original perquè conjuga això, no? Un fons tradicional, llibres, revistes, partitures, i també un fons multimèdia que inclou més de 2.000 enregistraments de concerts de música contemporània. És a dir, que d'una banda tenim l'accés lliure als llibres i d'altra l'accés pel catàleg, un catàleg que et remet al llibre o a la partitura, a la sala de lectura, o bé et permet des del mateix ordinador consultar la resta de documents, tant els enregistraments de concerts com fins i tot conferències, articles científics que han estat digitalitzats, dossiers de compositors o anàlisis musicals d'obres i fins i tot tesis doctorals. I el que sí que cal remarcar és sobretot la utilització molt senzilla del sistema. Realment no has d'invertir temps aprenent com funciona el sistema, sinó que és molt, molt intuïtiu i molt directe.
Continuem parlant de l'IRCAM de París amb la Victòria Llor-Leopard. Quina mena d'activitats s'hi organitzen en aquest centre?
Doncs mira, molt importants són els col·loquis i les conferències, que en general s'adrecen a un públic força especialitzat, això sí que és cert. D'entre aquests col·loquis o seminaris cal destacar el Seminari de Recerca i Creació. De fet, és una trobada entre el compositor i el seu realitzador on fan el balanç del seu treball conjunt i tracten tant problemes de creació com del desenvolupament informàtic, etc. Es tracta d'un total de 7 sessions d'una hora al llarg de tot l'any acadèmic. Un altre tipus de seminari seria el seminari MAMIX, que explora les relacions entre música i matemàtiques, però sempre vinculades a altres disciplines, com ara la filosofia, l'epistemologia, la lingüística, la informàtica, en fi. Es tracta d'un total de 6 sessions de 3 hores cadascuna d'elles també al llarg de l'any acadèmic. I també tenim un clàssic, podem dir-ne, que són els dissabtes d'entretemps, que organitzen un debat al voltant d'un llibre relativament recent, però ja prou consolidat com perquè no sigui fer realment una publicitat promocional, un llibre sobre música i sempre en presència del seu autor, una mica conjugar l'opinió de l'autor i dels seus lectors al voltant d'aquesta obra, un llibre, un assaig. Com veus, són cicles que tracten qüestions musicals, tant del punt de vista de la musicologia, de la reflexió, de l'anàlisi, de la composició, i també trobem cicles vinculats als màsters i doctorats, que són més específicament musicològics. I a més, col·loquis puntuals, com ara, per exemple, l'homenatge a Elliot Carter d'aquest darrer 11 de desembre amb motiu dels seus 100 anys. I, evidentment, activitats vinculades amb les exposicions del Museu Pompidou.
Aquestes activitats que ara ens comentaves són restringides? S'ha de tenir alguna mena de passi, de carnet?
No, en absolut. Pensa que la major part de les conferències, debats i seminaris són gratuïts dins del límit de les places disponibles i pel que fa als concerts o espectacles, només cal comprar l'entrada corresponent.
Hem de dir també que l'IRCAM és editorial.
L'IRCAM efectivament, també du a terme una important tasca editorial i entre les publicacions trobem tant revistes com col·leccions editorials de llibres i assaigs diversos. Per exemple, entre les revistes trobem L'Étincelle, aquesta és de creació musical contemporània i gratuïta, es pot consultar fins i tot per internet, o també tenim l'altra revista L'Inuit o Inharmonique. I dintre de les col·leccions editorials destaquen els quaderns de l'IRCAM, de recerca i música, i també Compositors d'avui, una sèrie consagrada, doncs això, a músics i compositors com ara Philippe Manoury, Tristan Mireille o d'altres. I en general són obres un altre cop força especialitzades. Però no hem d'oblidar la tasca editorial pel que fa a discos i altres suports multimèdia.
Abans d'acomiadar-nos, em sembla que volies destacar algunes de les activitats que l'IRCAM organitza durant aquest any 2009.
Així és, perquè d'entre aquestes activitats, la gran cita anual de l'IRCAM podem dir que és aquest festival Àgora, que tindrà lloc del 6 al 20 de juny, i l'edició del 2009 dedica un cicle a Luciano Berio, amb tres concerts, dos d'ells a la Cité de la Musique el 9 i 13 de juny i l'altre a la Sala Pleyel el dia 11 de juny, i on es podrà escoltar Passaggio, Formazioni i Coro, a més d'altres obres, també d'altres compositors. I una altra cita a remarcar és aquesta de la Setmana del So, molt més propera al calendari, la Setmana del So 2009, amb una cita molt important el dijous 15 de gener, que recollirà una jornada sobre el tema dels dispositius d'escolta. Pel matí, de fet, tindrem una presentació i demostració de tecnologies, i la tarda, oberta a un públic molt més ampli, oferirà una reflexió sobre l'evolució de l'escolta, com et deia abans, un dels temes que centren les preocupacions de l'IRCAM, no? Aquesta reflexió doncs, sobre l'escolta amb auriculars, telèfons portàtils, els nous dispositius, i al vespre podem dir que es clourà amb un concert-taller il·lustrant la importància tant de l'acústica del lloc com dels diferents sistemes de sonorització.
Una cosa més, abans del comiat, Victòria, si ens escolta algú que tingui previst d'anar a París, abans deies que aquest centre es troba a la plaça Igor Stravinsky, m'ha semblat entendre. Això on està, per situar-nos?
Doncs mira, això està al districte 4, al costat del Museu Pompidou. Realment no té pèrdua. I per visitar-ho hi ha dos tipus de visites organitzades per l'IRCAM. Una seria les visites descoberta amb guia conferenciant, que donen la possibilitat d'accedir als espais habitualment no accessibles al públic, com ara els estudis o la cambra anecoica, aquesta cambra recoberta d'un material que absorbeix les ones sonores i que anul·la els efectes d'eco i de reverberació del so. I l'altre tipus de visita seria la visita arquitectònica. Tant l'una com l'altra duren entre hora i hora i mitja, el seu preu és de 5 euros i es fan tant en francès com en anglès. Ara, això sí, és important, cal inscriure, sigui per telèfon o per mail. I també es poden reservar visites per a grups de fins a 20 persones. O sigui que és una opció molt, molt interessant.
Doncs ens ho apuntem. Gràcies, Victòria Llort, i fins al mes que ve. Bona nit.
Bona nit i fins la propera.
Sentíem la versió que Luciano Berio va fer del contrapunt 19 de l'Art de la Fuga de Johann Sebastian Bach. Era una versió de l'Orquestra Simfònica de Milà, Giuseppe Verdi, que dirigia Riccardo Chailly.